Continuarem, doncs, aquesta darrera intervenció abans de la pausa. I per a mi és un gran plaer presentar Badarsa, que és artista, precisament perquè ella fa molt de llenguatge, la metàfora i les ressonàncies pròpies de la poesia, traslladades al terreny de l'escultura i l'objecte per crear obres que vessen un fèrtil diàleg amb el món del llibre i de la lectura. Ella fa una obra, podríem dir, escultòrica, però com d'escultòria, sí, escultòrica, és aquest espai d'investigació plàstica, segons em sembla el criteri, absolutament interessantíssim, i jo crec que és una de les figures en aquest moment que més ens pot introduir en aquest tema que estem discutint aquest matí. Molt corrents, diré una mica el seu recorregut. Ella va estudiar a l'Escola de Belles Arts de València, en el Carnegie Mellon School of Art de Pittsburgh i Winchester, School of Art, on va cursar també el màster de l'escultura becada per la Fundació Gallada. Només us diré que actualment té exposició al Centre de Santa Mònica de Barcelona, que forma part d'un cicle que diu Les Blancs Tenerres, treballs des de l'imperceptible, que està coordinada per la Joana Masoli i la Sona Bassa. I jo us ho recordo, que sí, que no podeu anar a veure. Jo dic que Badarsa ha estat un plaer per un de quan ha estat artista, que treballa avec une nouvelle utilisation du langage, de la métaphore et de la résonance qui sont propres de la poésie, pour traslader au territoire la sculpture et l'objet pour créer deux œuvres qui ont un dialogue avec le monde de l'écriture et de la lecture et du livre. Je disais que pour moi, c'est un artiste de plus intéressant que nous avons à Barcelone, dans l'Espagne aussi, et qui travaille avec ce nouveau contexte de l'art, elle fera une introduction avec son titre de cette intervention, qui s'appelle Versions accidentales. Aussi, nous avons la participation de la professeure, madame la professeure Luisa Caxeras, qui est la professeure d'art contemporain de l'Université de Gironde et collabore aussi dans la cathédrale d'art et culture contemporaine et dans le projet d'investigation que nous avons cité à l'initiative. Et je veux dire que la professeure Luisa Caxeras est maintenant sur la vice-doyenne de la faculté de lettres et c'est la coordinateure du master de tourisme culturel et a été coordinateur du master de communication et critique d'art de l'Université de Gironde. Elle publie normalement sur le thème de l'art contemporain, de questions de genre et sur l'artiste catalan et a commis à lier aussi diverses expositions sur cette question. Maintenant, bueno, yo no digo en catalán, yo no digo en inglés. Ella parlerà d'un títol, bueno, d'un tema que porta per títol, em sembla molt interessant, Llavors de la desaparició entre el fer i el desfer en temps d'excessos. En francès seria Llavors, sur la suite de la desaparició entre el fer i el desfer en temps de l'excès.
Gracias. l'associació participant en aquest simposi i bueno, la participació també de tots els aquí presents. Bé, després del resum del senyor professor Barranti, la veritat és que hem fet així com un resum de totes les qüestions que realment s'obren, no? L'únic aquesta paraula art de creixement, no? I sobretot un món a mi m'ha fet reflexionar molt, és com molt interessant. I de fet ho he relacionat també amb el treball que estava fent últimament, però ho feia així com d'una manera més, potser més intuïtiva, no? Donat el moment que estem vivint, no? Tot el que té relació amb l'economia d'alguna manera ens afecta més directament i potser una manera de consens del tot. Jo he portat una sèrie de treballs que tracten aquest tema no només econòmic, sinó de l'espai domèstic, en el que jo em plantejo dos temes. Per una part, sobre aquest llenguatge pretesament econòmic que està, diguéssim, que trinxat totalment malmès, de quina manera podem recuperar aquestes paraules i tornar a fer-les nostres i a que tinguin intenció comunicadora, i no tot el contrari, sinó aquesta intenció de confusió i de desconcert que ens generen. No? Això per una part, i per l'altra, no? De ocupació o reocupació o reinscripció d'aquest espai econòmic amb la poesia. I d'aquesta manera, en el moment en què posem aquesta poesia dintre d'aquest espai, de quina manera el podem humanitzar. Per tant, aquest resum no m'entrés. Ja, clar, és una mica complicat. Per una part és art i les imatges sembla que han de funcionar per elles mateixes, però ara ho dic com el llenguatge, per tant, bueno, he intentat fer traduccions de les paraules que empleu, però és realment complicat, m'ha costat allò fer la traducció més acurada, potser. Bé, aquesta imatge pertany a un treball, que és una sèrie en el que d'alguna manera vaig posar en paral·lel el fet que si estalviem diners per cas, no? Pel cas que en algun moment el podem necessitar, de quina manera podem estalviar poesia en el mateix supòsit, no? Si en algun moment el podem necessitar. Necessitem aquesta càrrega emocional que ens dona la poesia. Llavors vaig obrir un compte corrent i vaig decidir estalviar-les, literalment. Llavors, bueno, anava amb certa sensibilitat al banc i anava amb la meva paraula i la ingressava. I va haver com un joc, no? Va haver un joc d'equivalències, no? Vaig ficar regles i tot el que eren limitacions del codi bancari, diguéssim que vaig fer un joc, no? I una sèrie de nombres. Llavors hi ha un espai per concepte en què caben 22 caràcters. Els primers 9 caràcters ja van ocupats per aquesta paraula normalment, que és quan tu fas l'ingrés, i després en quedaven 11 caràcters per anar jugant amb les paraules i anar fent ingressos de manera que cada vegada que actualitzava aquesta llibreta se n'anava inscrivint un poema. Va ser com tot un procés de gairebé 7 mesos en el que feia aquest joc. I de la mateixa manera que feia abonaments que volia estalviar, hi havia moments de necessitat i feia càrrecs. I llavors aquests càrrecs, diguéssim, que no tenen més a nivell econòmic perquè hi ha una equivalència diferent. Aquí surt tota la sèrie. Cada vegada que acabava una pàgina, clar, aquesta llibreta de Caixa Penedès, jo era clienta de Caixa Penedès, cada vegada que acabava una pàgina, demanava una altra, va ser així, com tot un procés de negociació. I llavors, quan acabava una pàgina, em demanava una altra perquè es pogués llegir la següent. Llavors anava comprant aquestes llibretes. fins que vaig arribar a l'última, l'última fulla i l'última línia la vaig deixar com en, en buit. La quantitat no m'hi va haver els 1.000 euros, no, per aquesta quantitat simbòlica de la precarietat. Sense fer res, aquesta llibreta de Caixa Penedès, de cop i volta, bueno, va haver-hi un moment en què hi havia així com moltes fusions, absorcions, de cop i volta una caixa anava per a una altra. Sense fer res se'n va transformar la llibreta, me la van actualitzar i de cop de Caixa Penedès vaig passar al Comerinos. Amb la sort de que em vaig trobar, no sé si veieu la nota al peu, amb aquesta lletra petita, quasi imperceptible, que deia que bueno, hi havia una nota important, que no eren vàlides aquestes anotacions efectuades amb la màquina d'escriure. Això em va, bueno, va donar peu automàticament a ocupar aquest espai, perquè realment realment no és vàlid tot el que poguessis apuntar, com tampoc és vàlid el sentit comú dintre d'aquest espai econòmic. Llavors vaig començar a escriure coses que em semblaven com bàsiques, dir-les i que no es deien d'una manera més directa. I com que hi havia diversos fulls, vaig anar fent, he intentat traduir aquests textos, els teníem més al cantó, però realment amb anglès era una mica difícil perquè d'alguna manera hi ha un joc de paraules econòmiques i que s'utilitzen en termes de codi bancari, però que aquí tenien sempre no sé si ho passo molt ràpid o us dono temps a... Aquests fulls per mi de cop i volta eren com, no? Com tindre una llibre de, no? Un llibre d'anotacions real. És que registrar els moviments econòmics, registrar realment d'altres moviments més importants. De la mateixa manera que vaig intentar colonitzar aquests espais econòmics, on se suposa que és el lloc de la precisió, de la fraudulència, el càlcul, també vaig decidir ocupar altres espais que són de l'àmbit domèstic, però que d'alguna manera es produeixen certa incomoditat. Això és un full annex que venia amb una factura de la llum on suposadament expliquem com fan la lectura d'aquests consums, però que després de donar-li un cop d'ull detingudament realment no acabés entenent res, és més allà del contrari. I la idea va ser també posar-ho en relació amb la poesia. D'aquesta manera, el llenguatge transcendent de la poesia és una manera d'envair aquest espai banal. I hi ha una transferència de significats i que d'alguna manera és com, no sé, és com intentar infectar un lloc, no? Per veure si d'alguna manera es pot fer com més humà. I llavors aquesta factura tenia trossos de poesia de Juan Ramón Jiménez, de poesia mística, que d'alguna manera tracten de la llum, no? En el sentit més metafòric d'il·luminació, front a un concepte més de bé de consum que necessitem, com és la llum i l'art d'aquests serveis. Clar, donada de la situació actual en el que el sistema de tarifes de la llum, en aquestes subhastes, que no s'entenien bé quins preus s'arriben a fixar, crec que és un gest polític el fet d'intervenir aquests papers i de veure davant d'aquesta incertesa que ens produeix i d'aquesta sensació que ens estan fent en el veu que d'alguna manera s'ha de començar a recolonitzar aquests espais i potser avui més. A més d'aquests espais de factures domèstiques, també hi ha un tema capital de la situació actual, que és el tema de la sanitat. Vaig decidir també ampliar volants mèdics. Llavors el metge de Capçalera també hi ha un altre lloc, una descripció que no acabés d'entendre molt bé, i com ho poses en paral·lel en aquest moment. Aquí hi ha diferents actuacions de l'Òrcies Maig. Com poses en paral·lel aquesta necessitat més espiritual, com és la poesia, amb aquesta necessitat més física, com és la necessitat d'anar al metge quan tens algun problema.
Moltes vegades està cimentada
aquest és el resultat del sorteig després. Malauradament no va tocar. Per tant, bueno, el dilema, diguéssim, que no és fàcil de resoldre. Aquesta sèrie de calendaris també està en aquesta línia d'utilitzar papers quotidians. De cada un de, bueno, dels dies, diguéssim que se n'anem desprenent textos i anem formant poemes. Aquí també hi havia una idea de contraposar, no? aquesta mesura del temps, d'aquests dies que van caient, d'aquesta productivitat, d'aquesta necessitat d'aprofitar el temps, contraposat també a la poesia. Realment, què és el que es desprèn d'aquests dies, què és el que guanyem, què és el que ens quedem, no? d'aquests dies que realment val la pena. I front a aquesta línia de temps, aquesta precisió i aquesta linealitat, a mi m'agrada més plantejar un temps més en cercles. A mi em sembla que aquests cercles encaixin millor amb la nostra idea o amb la nostra percepció de temps. Pensem més en lineal, en progressiu, però realment la nostra vida s'acaba organitzant més en aquesta repetició diària, setmanal, d'anys, hi ha una mena de necessitat, d'aquesta reiteració que per una part ens dona seguretat, l'altra és una necessitat per sostenir la vida, per sostenir el nostre cos. I que em sembla bàsica en el sentit que això ens aproxima més a les coses que realment ens importen fer i que és mantenir aquest vincul amb les persones i amb el que ens agrada fer de manera més reiterada i més propera. Llavors, aquesta fotografia correspon a una obra que hi ha un llit de sorra i hi ha uns rellotges que van girant al voltant. La maneta està corbada cap a sota i va avançant segon darrere i segon i va dibuixant aquest traç sobre la sorra. Aquesta és una de les obres que estan al centre de Santa Mònica, que és el que ens esmentàvem abans en aquesta exposició. És una instal·lació de gairebé 12 metres que ocupa la meitat de l'espai de Santa Mònica. I tenim un so amplificat de cada un dels rellotges que sembla que bateguin un al costat de l'altre, uns 30 rellotges, i llavors sents com aquest soroll bategant cada un al seu temps. Això ve directament d'un conte del Borges, del llibre d'Arena, que no sé si el coneixeu, en què hi ha una mena de tràfic d'un llibre que és misteriós, que és molt gruixut i té la particularitat que té un llibre i té un nombre infinit de pàgines i cada vegada que l'obres no tornaràs a veure mai més aquesta pàgina, la tornes a tancar i mai més la tornes a trobar, sempre s'obre una pàgina diferent. No té ni principi ni final. I d'aquesta manera també m'agrada bé aquesta sensació d'eternitat, en el moment en què aquests rellotges només van donant voltes sobre si mateixos. Aquí es veu una instal·lació, bueno, una vista més general d'aquesta instal·lació, que feia contrast amb tots aquells quadres que us he ensenyat, que d'alguna manera plantegen un temps més proper al domèstic i més intrascendent front a aquest temps més transcendent que és el de la repetició. Vull ensenyar-vos un parell d'obres més. Jo crec que davant d'aquesta situació, no? crec que s'ha de fer un tall i intentar buscar una altra realitat més enllà de la que tenim, perquè realment els temes econòmics els tenim tot, per tant, tan assimilats d'alguna manera que ens és difícil pensar d'alguna altra manera. Jo crec que ara precisament de plantejar una manera diferent d'aproximar-se a l'art. No només fer un tall sobre aquesta realitat, sinó intentar veure què hi ha darrere d'aquesta realitat i com ens podem reorganitzar. No, a vegades això potser plantejar altres maneres de construir aquesta realitat. I per acabar vull ensenyar aquesta altra obra, que també ve d'aquesta sèrie d'utilització de papers més quotidians. Tothom ha trobat aquests anuncis, no?, en què t'agafes un tros amb el telèfon en el moment en què necessites alguna cosa. D'alguna manera, bueno, em semblen uns anuncis com molt basats en la necessitat. Tu realment agafes aquest paper si realment necessites el que s'està anunciant, si no, no necessites la gran escala. O sigui, no és com la publicitat, que normalment que et volen plantejar una necessitat que tu no tens. Tu ja tens la necessitat en el moment que treus aquest paper, agafes aquest compromís, no?, de trucar. D'alguna manera de donar-li la volta i buscar d'altres coses que no fossin materials i buscar compromisos que anessin més enllà. Una manera d'iniciar aquest compromís era agafar la paraula que hi ha aquí baix, que és l'art, començant per ara. Això ve també d'un conte de Julio Cortázar que ve sobre la fama i cronòpios, que ve sobre un fama que inventa un rellotge i llavors el cronòpio el veu i vol inventar un altre rellotge, que és el reloj al caufil, en el que aquest reloj al caufil, cada vegada que agafes una fulla, també el moment precís, no? Aquest moment precís em sembla que queda un moment definit per la paraula. I amb això, bueno, amb aquesta intenció de començar ara el canvi, ja no podria acabar. Moltes gràcies.
Molt bon dia i gràcies a tots, a la Carme per convidar-me i a tots vosaltres per ser aquí. I bé, en el meu cas he fet un resum en anglès per la gent de fora i a la presentació només hi haurà imatges i un primer text. I ha anat molt bé tal com ho hem fet perquè entre altres coses doncs la intervenció del professor Barbanti i l'ha arriscat-se molt perquè la seva intervenció li dava un context perquè era aquí jo vorrei explicar, i per tant doncs va molt bé perquè allò que ell ha explicat és una mica la pantalla de fons, diguem-ne, sobre la que es planteja el que avui explicarem. Bé, l'any 2011 l'artista català Pere Jaume va fer una exposició a la Pedrera que va titular molt explícitament "Ai Pere Jaume, si deies la unió d'obres que t'envolten no faries cap de nova". En el catàleg corresponent escrivia un text que començava així: "Queda res, obra de Jú? La pregunta percudeix i es capinta i es congria tota sola com un crom retronant d'aquesta atmosfera nostra tan concavada i profunda com acubada d'obres. Queda realment res, obra de Jú? Quantitats d'obres, quantitats d'autors. Estols i més estols en foc, amb bombes que s'arrombollen sense repòs i enterboleixen l'aire i s'esbarrien. grans i apregonats tumults on les obres, esporuguides de set antes, proven entre elles d'esquillar-se i ho proven en va, fins que no poden més i cauen rendides en terra. La preocupació per l'accés real de producció artística present i passada, en contrast agut amb el fet que l'art hauria d'existir en íntima relació amb allò que no es pot dir, veure o mostrar d'una manera massa òbvia, ha estat un dels temes centrals del treball d'en Pere Jaume, d'aquest artista, en els darrers anys, tant en la seva obra visual com en la literària. El títol d'aquesta xerrada, com deia, de fet ve d'un fragment, d'un poema que va publicar en el llibre Les Impagèsiques, que va sortir publicat el mateix any en què va fer l'exposició, gairebé van aconseguir. Com ell, com Pere Jaume, altres autors han reflexionat sobre aquesta qüestió de la superabundància d'obres artístiques. Podem ampliar el concepte fins a l'estar a la idea més general de la creació d'imatges, com un aspecte més del debat sobre els límits de l'economia, de la sobreproducció i del creixement, que tot just ara, i avui és un exemple, ens comencem a qüestionar seriosament. Tant les obres d'art com les imatges, en tant que béns comercialitzables, participen també d'aquest sistema econòmic i al mateix temps que pateixen els mals, contribueixen a fer-lo viable. Aquesta inquietud per la realitat d'un món sobrepoblat d'obres és, sens dubte, plenament justificada. L'ésser humà és un individu creatiu per naturalesa, que no pot deixar de fer coses, i els avenços tecnològics han facilitat i estimulat, com mai abans, aquest potencial creatiu. No podria ser d'altra manera si tenim en compte que l'etimologia de la paraula arts ens remet a la idea de l'ofici, del coneixement d'una tècnica. I recíprocament, si consultem el diccionari en català, trobarem que la primera definició del verb fer és precisament crear una cosa o donar-li existència. Milions d'obres han estat doncs fetes al llarg de la història. Que no totes hagin sobreviscut i hagin arribat fins als nostres dies, o que nosaltres no les hàgim trobat, no deixa de ser un atzar. Tanmateix, la progressiva presa de consciència sobre la importància de la història i el llegat testimonial i material que ens deixa ha anat esmorteint, diguem-ne, els processos naturals de mort i desaparició de les obres, superats per una autèntica porció d'arxiu i col·lecció. Hem construït abundants museus i centres patrimonials de tota mena que s'han convertit en veritables icebergs que mostren una part cada vegada més petita dels fons que conserven. Per posar un exemple, el director Reina Sofia deia fa poc que als dipòsits del museu hi ha 17.000 peces que gairebé mai s'exhibeixen. Les obres s'acumulen perquè cada vegada es treballa més i millor per preservar-les, perquè anem eixamplant el nostre concepte de què és patrimoni cap a nous terrenys i perquè els criteris per decidir quines obres són dignes de ser conservades no cessen d'ampliar-se. Noves col·leccions d'obres es constitueixen cada dia, s'estan constituint ara mateix, que s'afegiran a les que ja existeixen en un procés imparable, la gestió present i futura del qual es preveu cada vegada més complexa i difícilment sostenible. Tot i que certament que hi hagi més obres no vol dir que hi hagi més espectadors, potser més aviat al contrari, com insinua Pere Jaume, cada vegada és més difícil que totes aquestes obres trobin el seu públic, el cert és que el sistema de l'art també ha crescut extraordinàriament. Com apuntava el professor Barbanti, desenes de fires, bienals, exposicions i esdeveniments diversos entorn de l'exhibició i comercialització de l'art floreixen arreu del món, obligant els artistes, comissaris, crítics, col·leccionistes i persones interessades en seguir les darreres tendències, a moure's per tot el planeta perseguint obres que també circulen sense parar. Moltes galeries i cases de subhastes s'han convertit en empreses multinacionals i arreu del món proliferen museus i centres d'art, especialment contemporanis, com hi deia. Per posar un altre exemple de nombre, de numèric, entre l'any 2000 i el 2012 a la Xina es van construir 1.860 museus, només el 2012 452. La globalització és doncs un fenomen més que evident en el món de l'art, no només en la seva pràctica, sinó en el conjunt de mecanismes que l'articulen. Tot plegat afecta directament la vessant més pròpiament creativa o estètica. Ho fa en positiu quan serveix per consolidar el que podríem dir la geopolítica consolidada o les inèrcies centralistes tradicionals del món de l'art. Però al mateix temps, com ja s'ha apuntat, part de l'art i els discursos pensats per projectar-se en un món global són massa banals i superficials, desvinculats de qualsevol posicionament o situació massa específics o particulars, un art i una crítica deslocalitzats. I finalment, també ho vèiem, en l'àmbit de la valoració econòmica de l'art també estem veient situacions desorbitades. Tal com recullen sovint els mitjans de comunicació generalistes, a més són les notícies que els agraden molt i sempre apareixen, el món de l'art sembla haver-se reduït a una successió de rècords de preus que es van superant en certa regularitat, relacionats exclusivament amb la vessant mercantil de l'art. No és pas que l'interès per la relació entre art i diners sigui un fenomen estrictament nou. Tant Plini el Vell com Vasari, en el seu moment, ja van tenir cura d'esmentar en les seves biografies la riquesa dels artistes de què parlaven, ja que els diners eren clarament considerats un objectiu tan desitjable com els elogis o la fama i un bon indicador del mèrit artístic. Tanmateix, l'actual desmesura dels preus de l'art té una data concreta d'inici a principis dels anys 80, quan, com gairebé tota la resta de l'economia, l'art es converteix en un fenomen especulatiu i està doncs estretament lligada al neoliberalisme i a la desregulació econòmica. Òbviament, aquests excessos no afecten a tothom de la mateixa manera. A casa nostra, per exemple, el mercat de l'art viu en una anèmia total en un altre planeta en comparació amb les xifres que hem esmentat dels mercats internacionals. I malgrat la realitat del fenomen de globalització que he esmentat, també és cert que hi ha molts indrets del món que encara estan, diguem-ne, obra de junts, per seguir la paraula de Pere Jaume, mentre que altres estan més que sobresaturats. Tanmateix, és indubtable que el diagnòstic inicial sobre l'accés o l'exuberància d'obres que ens envolta és vàlid. I per tant, la pregunta que es desprèn del títol, diguem-ne, de l'exposició de Pere Jaume. Com ha d'actuar l'artista davant la constatació que la seva creació contribuirà a aquest accés, a aquest creixement desmesurat d'objectes artístics i, per tant, a la futura i propera insostenibilitat de l'ecosistema cultural? En aquestes condicions, per què optar precisament per fer en lloc de per no fer? Abocar la possibilitat del no fer ens remet immediatament a la figura literària de Bartleby. Està, la imatge no és gens bona, però la volia posar, és un meó i diu I would prefer not to, to, que és la frase de Bartleby l'escriure. És una artista francesa, que es diu aquest xamba. Bartleby, l'escrivent de Wall Street, que en un moment donat decideix respondre al seu cap que hi ha determinats encàrrecs que senzillament preferiria no fer. Aquestes poques paraules, pronunciades al cor geogràfic i simbòlic del capitalisme universal, el subtítol és l'escrivent de Wall Street, una història de Wall Street, i des del centre d'una cultura entregada a l'ètica del treball, tal com Melvin relata molt bé, tenen el poder de fer trontollar l'estabilitat de l'institució on treballa aquest escrivent i per extensió de trasbalsar tot el sistema. Què passaria si el gest incomprensible de l'art també es propagués? La seva decisió introdueix un element d'incertesa en un entorn completament rutinari que tindrà un efecte potencialment devastador sobre els mecanismes del mateix. El fet que la figura de Bartleby hagi estat reivindicada políticament des de l'esquerra radical, analitzada per pensadors com Deleuze, Agamben o Zizek, i fins i tot adoptada com a emblema pel moviment ocupat Wall Street, de manera molt lògica, perquè Bartleby és el primer ocupa, en realitat, demostra clarament fins a quin punt la seva posició resulta rellevant en el context polític i econòmic actual. Tanmateix, però, és important recordar que el gest de Bartleby no és en cap cas una negació absoluta de l'acció, sinó que el que fa és introduir, com a Agamben ha estudiat molt bé, un element de contingència. Bartleby podria actuar, però s'estima més no fer-ho. Per ser més precisos, prefereix deixar d'actuar, és a dir, deixar de fer. Va abandonant progressivament totes les tasques que li són encomanades. Que aquesta podria ser una via per contenir la nostra tendència natural pel fer, per l'acció, també ho va insinuar Pere Jaume amb el títol d'una exposició en Magma l'any 99, deixar de fer una exposició. Per poc que hi pensem, és evident que no fer res en si mateix no és una acció veritablement significativa. Tots no fem moltíssimes coses i això en si no té cap rellevància. El que és eloqüent, com demostra el cas de Bartleby, és el fet de deixar de fer alguna cosa que per inèrcia o costum s'havia acabat considerant, diguem-ne, natural. En el cas d'un artista, doncs, deixar de fer una obra. És per això que la seva figura de Bartleby, a banda d'haver adquirit aquesta rellevància política que ja he assenyalat, també ha servit de referència per, diguem-ne, aglutinar o anomenar tota una sèrie d'artistes que, com ell, van optar en major o menor mesura per deixar de fer. Enrique Vilamates, a casa nostra, amb el seu Bartleby i companyia, i abans que ell, Janine Joannet a França, amb els seus artistes sense obres, artistes sense herbes, titulat precisament a l'Imprifer Lectur, ja van tractar alguns d'aquests autors, ells es van centrar bàsicament en escriptors, que posats davant la tesitura de crear o no crear, es van decantar majoritàriament per la segona opció, parcial o absolutament, sense deixar de ser artistes, igual que Bartleby mai deixa de ser un escriptor. Entre els Bartlebys artístics del segle XX, que demostren l'extraordinària diversitat de formes i possibilitats que pot prendre aquest deixar de fer, tots dos situen en lloc destacat la figura de Duchamp, que ja ha estat assenyalada. Val la pena recordar que entre l'any 26 i el 34, Duchamp, aproximadament, que ni abans ni després havia estat un artista excessivament prolífic, va decidir deixar de banda tota activitat artística per dedicar-se només als escacs. A banda de ser convertir-se en jugador de campionats, va escriure una columna setmanal sobre el tema en una publicació francesa i va arribar a publicar un llibre, considerablement abstrus, segons els experts, sobre una jugada d'una importància més aviat relativa. La seva opció voluntària per aquest deixar de fer temporal és perfectament coherent amb altres aspectes del seu treball, ja ho sabem. Duchamp ja havia renunciat a la seva obra artística a la intervenció creadora del geni o la mà de l'artista, limitant-se a seleccionar i descontextualitzar determinats objectes industrials, o s'havia limitat a mínimes intervencions una considerable càrrega crítica, amb la qual cosa va qüestionar també el concepte d'autoria, com ja s'ha dit, base també de la mercantilització de l'art. Havia acceptat, Duchamp, que la voluntat d'un artista no és tot en la determinació d'una obra, assumint el paper de l'atzar en la configuració definitiva, per exemple, d'una de les seves peces més importants, com el Gran Vidre, escandat per accident. I havia qüestionat també seriosament el mateix concepte de l'exhibició de l'obra en el marc institucional, creant, per exemple, per aquesta exhibició, els primers papers del surrealisme, un muntatge que feia molt difícil que el visitant pogués accedir a l'espai o acostar-se a les obres. Tot i que, com ell mateix diria, sempre pots mirar a través si realment ho vols. Evidentment, Duchamp, doncs, ens importa com a artista i ens importa pel que va fer, però és evident també que ens importa pel que va deixar de fer. Aquest deixar de fer Duchampià és, com bé sabem, amb tots els seus matisos, un gest crucial i de conseqüències duradores en les pràctiques artístiques de les següents dècades, que interroga radicalment l'actitud dels artistes contemporanis respecte a la seva creació i al sistema en què treballen. L'italià Mario Merz, per exemple, remarcaria anys més tard que la seva generació d'artistes fou especialment poc productiva. En la seva opinió, l'època dels grans productors artístics del XIX, el segle del progrés i del treball per excel·lència, artistes com Monet, Cézanne, Picasso, Matisse, autors d'immensos corpus d'obra, era una actitud, diguem-ne, acabada. La seva, dels anys 60, era una època de no producció. L'art contemporani, efectivament, a partir d'aquest moment, ha donat mostres contínues d'aquesta voluntat antiproductiva d'obres, que no d'art, són coses diferents, mitjançant l'emergència de noves pràctiques artístiques de caràcter efímer, com la performance, l'acció, i de molts projectes conceptuals de l'art, o de l'art d'art, per exemple, que es resisteixen a ser reduïts al concepte convencional d'obra i, per tant, doncs, a ser sotmesos als processos, diguem-ne, de comercialització habituals. Un altre aspecte d'aquesta actitud el va evidenciar l'obra del propi Merz i dels seus companys de l'art de pòvera italià, en tant que en gran part fou creada a partir de la reutilització o reciclatge, abans hem parlat de les erres, de materials naturals o artificials que en principi no considerarien artístics. Des d'aquesta perspectiva, ja ho sabem, el reciclatge, que també és un concepte que en art té moltíssimes excepcions, ha estat una de les estratègies més habituals de l'art del segle XX, com a mínim des dels ready-mades de Duchamp, passant per els objectes rovedadeistes, per obres com aquesta de Pistoletto, arribant, de fet, al pedestal de Manzoni, que el que fa és reciclar el propi món i el converteix en l'obra, col·locant-hi aquest socle d'immonda, no? El pedestal de l'immonda. Hi ha altres maniobres de resistència al sobreaccés creatiu i aquesta pulsió de fer. Per exemple, l'art de copiar, que és una altra manera de deixar de fer. Fer, com hem dit, vol dir precisament crear. Val la pena recordar que Bartleby, que era copista, des d'aquesta perspectiva, havia deixat de fer molt abans de pronunciar les seves paraules. Un exemple de la còpia elevada a l'art l'ofereix l'artista francès Gerard Colin Thibault, autor de còpies manuscrites íntegres en diferents formats d'obres literàries com l'Educació sentimental de Flaubert, les cartes perses de Montesquieu o els cants de mal d'honors de l'altre món. El Pierre Bernard de Borges, en canvi, no copia, sinó que reescriu, sense canviar ni una coma, alguns capítols del Quixot, en una obra que el propi Borges va descriure com a subterrània i invisible. Val la pena recordar que entre les poques obres visibles de Bernard un és precisament un article sobre els escacs. Podríem dir doncs, que Ménard s'apropia de l'obra de Cervantes, una estratègia similar a la que molts artistes visuals han desenvolupat, sobretot des dels anys 70. Una artista molt coneguda des de la pràctica de l'apropiació és la nord-americana Shelley Levine, que reconeix les seves fonts precisament en el Pierre Ménard. Aquest seria un dels seus projectes més coneguts, les fotografies, fotografiant imatges de Walker Evans que havien aparegut en català, fotografiar imatges d'un llibre. Però al seu torn, i com és natural i lògic, aquest projecte ha generat nous projectes. Per exemple, l'artista Michael Mandiver ha creat les webs aftershellyvivine.com i afterwalkerevans.com, que de fet són la mateixa web amb dues adreces diferents, en què escaneja les imatges de Levine i permet tenir les fotografies en gran resolució, baixar-les, imprimir-les, imprimir-se certificats d'autenticitat i fins i tot les instruccions sobre com emmarcar les imatges perquè realment siguin autèntiques des de la perspectiva de Mandiver. Els títols de les obres, si us hi fixeu una mica, es veu aquí baix, inclouen aquest procés, el títol, afterwalkerevans.com, etc. I per tant, l'autor, amb aquest projecte, incideix en qüestions com la llibertat d'accés i disseminació de la informació, el qüestionament del valor econòmic de l'art, que evidentment és gratuït l'accés a aquesta web, però també ofereix un exemple d'aquest intent de treballar amb una sostenibilitat, una certa sostenibilitat de l'ecosistema visual a través de l'apropiació. L'apropiacionisme no és una pràctica nova, no és una pràctica del segle XX, evidentment. Tots els artistes al llarg de la història han utilitzat imatges o idees visuals que han après o han adquirit d'altres fonts. Fins al culte contemporani de l'originalitat, de fet, aquesta va ser la forma habitual d'aprenentatge i transmissió artístiques. Al llarg del segle XX, certament, l'utilització d'imatges alienes, sovint procedents dels nous mitjans de la producció, des dels fotomuntatges d'Adà, els colorogrames de Joan Fontcuberta, s'ha convertit en una estratègia més que habitual. És també una forma de reciclatge, en la que el que estem reutilitzant són imatges que en moltes ocasions s'han espigulat de llocs diversos. De totes les formes d'aprofitament de les imatges, una de les més interessants i que més s'ha treballat recentment és la que comporta la revisió de fotografies amateurs i la seva reconfiguració en noves formes que proporcionen significats inesperats. Aquestes imatges, recuperades d'àlbums familiars, trobades en mercats o arxius, o obtingudes mitjançant qualsevol altre mitjà, tenen en comú sovint les seves poques pretensions artístiques i escasses qualitats tècniques, però en canvi proporcionen una connexió fascinant amb els usos quotidians de les imatges, tal com els hem anat integrant a les nostres existències. De les polaroids a les fotografies digitals que pululen a Instagram o Flickr, milions d'imatges estan a disposició de qualsevol que les vulgui utilitzar per qualsevol projecte. En un extrem tenim artistes com Tafi Tadim, per exemple, que va crear el seu llibre Flor a partir d'imatges que va trobar a mercats de vell amb una selecció dels quals va crear aquest llibre, que és una mena d'homenatge pòstum gairebé a la fotografia analògica. A l'altre extrem, un autor com Joaquim Schmidt, que sempre treballa amb imatges d'aquest tipus i ho fa expressament des d'aquest punt de vista de la preocupació per l'accés d'imatges, va aprofitar les imatges que havien sobrat en gairebé tota la resta de projectes en què havia treballat, en un projecte que es diu Estàtica, en què les passa la trituradora, un cop trinxades, diguem-ne, les torna a recomposar. Les converteix, per tant, en una foto fixa en la qual en cada una es reuneixen totes les imatges. I, per tant, és una mena d'exemple de reutilització i reús, que a més, per cert, posa en joc un dels grans tabús al patrimoni que està vinculat a l'obsessió memorialística, que és la possibilitat de destruir. A les biblioteques es parla de tant es destrueixen llibres i això sempre genera una gran polèmica, no? Malgrat que hi ha uns criteris per fer-ho. Es plantejarà als museus en el moment també destruir obres o els arxius, destruir documents, quan ja sigui possible materialment guardar-los. Bé, reciclar, copiar, reutilitzar, tot això són formes de deixar de fer, però n'hi ha opcions més radicals. Per exemple, ja ho sabem, que va utilitzar Yves Klein en la seva exposició de vida, en què realment no es presentava cap objecte, o Michael Asher amb la seva exposició a Los Angeles, en què també, traient la paret que separava les oficines de l'espai de galeria, doncs, qüestionava aquesta pròpia idea de l'art i el seu sistema econòmic. El buit absolut no és, però, l'única manera de negar o qüestionar aquesta cultura de l'accés. Podem deixar de fer i també podem desfer. Per exemple, Man Ray, en 24, va ratllar totes les paraules d'un poema, l'alt que he dit, de forma que aquesta successió de blocs negres sobre blanc afirma i oculta en el mateix temps la realitat del text poètic. En aquesta línia han treballat d'altres artistes, per exemple l'italià Emilio Isgro, amb seves cancellatures o supressions, i això, aquesta acció prefigura moltes intervencions d'artistes més contemporanis sobre textos i documents de molt diversa índole, en què esborrar, ratllar, retallar, recosir, sempre al·ludeix a la relació entre presència i absència, com ha assenyalat, per exemple, el professor de Mozart respecte a les cartes a la mare de Miguel Rivero, o com ha treballat per la mare en alguns dels seus treballs. Val la pena recordar que l'any 53 Robert Rauschenberg es va adreçar a William de Kooning i li va demanar un dibuix per esborrar. I de Kooning, primer sorprès en el primer moment, li va dir, després li va dir, no hi ha cap problema, però no us ho posaré fàcil. He de buscar un dibuix que no sigui qualsevol cosa, que sigui alguna cosa que jo trobi a faltar. I efectivament li va oferir un dibuix, dibuixat amb llapis de diferents mines, que Rauschenberg afirma que li va costar molt d'esborrar, però que es va acabar convertint en aquest Erased Drawing, no? Aquest dibuix de Kooning esborrat, que és una obra que també neix a contrapèl de la pulsió creativa. Podríem anar acabant aquest recorregut per les alternatives al fer parlant d'aquelles obres que existeixen però que no es revelen fàcilment. Duchamp, amb els seus etans d'on és, ja ens va parlar de les obres ocultes, no? Aquelles que ens exigeixen un gran esforç ja no per ser interpretades sinó només per ser vistes. Hi entrarien obres de molt diversa mena, no? Que qüestionen els hàbits de consum ràpid que no es deixen afegir fàcilment a l'estol d'obres que ens envolta. Hi entrarien obres, per exemple, com les grans peces de Land Art que es troben als deserts americans, mítiques, icòniques, com en alguns casos difícils de localitzar i difícils de gaudir. O a l'altre extrem, les obres ocultes de Piero Manzoni, per exemple, com les línies, que també estan amagades en capses que no podem obrir. Però també podrien entrar en aquesta família, diguem-ne, obres com les d'Isidora Valcárcel Medina, la fotografia Simpositive Art, un projecte que una sèrie d'imatges de papers impressionats però no revelats eren enviats a una sèrie de persones anònimament, de manera que cadascú que els rebia podia decidir què feia. Llençar el sobre, guardar-lo, obrir-lo i fer malbé l'obra o portar-lo a revelar i deixar que emergís l'obra que contenia. Un projecte semblant l'ha fet l'artista Oscar Molina, amb un projecte que es diu Foto Latente, en què demanava a una sèrie de gent que fes una sèrie de fotografies, li torni el carret i llavors ell revela el carret, impressiona els papers i guarda els papers en aquests sobres, també deixant per cada comprador dels sobres que decideixi què vol fer. Decideixi en quin estat vol deixar aquesta obra, tal com està, revelada, destruïda, com dèiem abans. És una obra que està, diguem-ne, a mig fer. No és només doncs, des de la vessant creativa que l'art pot qüestionar el context econòmic i social, no m'hi allargaré per anar acabant i mantenir-me, seguir-me el temps, però també des de l'àmbit de la gestió i les polítiques culturals es pot fer molt per qüestionar una mica aquesta, la dinàmica del fer i del desfer. El debat global sobre el paradigma del museu versus l'arxiu, per exemple, és un intent de repensar el sistema de l'art. En el nostre país ens hem obligat a plantejar també en els darrers temps noves pràctiques de gestió artística basades en conceptes com els de comunitat, mediació, ecosistema cultural, processos de treball compartits que també qüestionen les idees habituals referents a aquest sistema o a aquest món de l'art. Molts artistes han explorat estratègies o camins que van més enllà del fet de fer una obra perquè són artistes i per tant se suposa que han de fer obres o d'anar a fer-la com a resultat de negar aquesta mateixa opció perquè se n'adona en compte d'alguna forma del sistema en què es troben. I com una manera de qüestionar també l'economia del creixement en la que fins ara ens hem trobat. El fet de plantejar-se aquestes qüestions, en qualsevol cas, és el punt de partida per proposar alternatives que passin per alguna forma de decreixement en qualsevol de les excepcions i mecanismes que hem esmentat avui. Tanmateix, hi ha una evidència, i és que la majoria d'aquests artistes han plantejat aquestes qüestions fent obres, per mínimes que siguin. Sense anar més lluny, Pere Jaume, a les dues exposicions que he esmentat, les va omplir, les va farcir d'obres, un horror park, en certa manera, i una gran quantitat d'obres. És cert que al final de la pel·lícula de Camaró, el seu director, Pierre Paolo Pasolini, que apareix com a actor, es gira l'esquena a la càmera per preguntar-se per què realitzar una obra quan és tan bonic com és somiar-la? I molt abans deia que el poeta anglès John Keats ja havia escrit que les melodies com has portat són dolces, però més dolces són les meus portades. O sigui, tots ells expressen els seus dubtes sobre la realització de l'obra, malgrat que tots ells ho fan mitjançant obres d'art. La raó de ser de l'art rau probablement en la seva capacitat d'existir en el fràgil equilibri entre la necessitat imperiosa de ser alguna cosa material, de tenir alguna existència física i per tant de ser alguna cosa feta per algú, i la possibilitat infinita d'opcions que aquesta obra tenia en la imaginació de l'artista just en el moment anterior a la creació. El simple fet d'assumir que l'obra d'art pugui plantejar-se la possibilitat de ser o de no ser, com en aquesta peça de Pere Jaume, que formava part de l'exposició del 2011, i en què gairebé sentim que l'obra xiu-xiueja preferiria no fer-ho, trasbalsa tots els plantejaments sobre l'art i la creació artística majoritàriament assumits. És des d'aquesta perspectiva que cada obra d'art és en si mateixa una llavor de la desaparició. Al final del seu text sobre l'art en vi i la contingència, el filòsof Giorgio Agamben esmenta, parla del punt d'indiferència en què la potencialitat del ser i del no ser es confonen, un moment que ell anomena de creació. El moment, i cito, en què el món real torna al seu dret de no ser i tots els mons possibles són retornats al seu dret d'existir. Moltes gràcies.